Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
Salut demana reforç de personal sanitari a la regió de Lleida davant la proliferació de brots de coronavirus. L'executiu no descarta decretar un confinament més estricte si les xifres no milloren. Montse Manent.
El Segrià concentra la meitat dels nous casos de Covid-19 detectats l'última setmana. Salut no descarta confinaments més estrictes, mentre des de Lleida l'alcalde Miquel Pueyo demana responsabilitat a la gent.
138.000 persones, que són els habitants de la ciutat, no es poden gestionar, serien ingestionables amb criteris estrictament policials. Si no contem, jo crec que contem, amb la complicitat, amb la responsabilitat, amb el sentit comú de la població, és difícil.
Fernando Simón retreu al Departament de Salut haver actuat tard amb el confinament de Lleida.
Pel director del Centre d'Emergències Mèdiques, les dades i la tendència dels darrers dies a Lleida era clara. Simón ha celebrat la decisió de confinar de la Generalitat, però ha lamentat que s'hagi pres tard.
Hubiera gustado a todos que fuera un poquito antes, pero lo cierto es que no es fácil tomar este tipo de decisiones. Los detalles de las razones por qué no lo tomaron el viernes y que lo tomaron un poquito después se los tendrán que dar en Cataluña. Sí que es verdad que con la información que iba apareciendo sí que parecía claro que había que confinar y yo creo que tomaron la decisión correcta.
Dues persones han mort aquest dilluns en un accident d'un helicòpter que s'ha estavellat al terme municipal de la Vansa i Fórnols, a l'Alt Urgell.
Un testimoni ha alertat al telèfon d'emergències que havia vist estavellar-se un helicòpter i que es trobava en flames.
Ràdio Trem, Jordi Ubach.
Els efectius del GRAE han estat els primers en arribar al lloc de l'accident i han confirmat el sinistre. Han actuat amb extintors sobre les restes de l'accident per evitar que l'incendi causat per la caiguda de l'aeronau afectés la massa forestal. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat també diverses dotacions de bombers i dels Mossos d'Esquadra, entre elles una de la Unitat Tècnica de Seguretat Aèria, que serà l'encarregada d'investigar les causes de l'accident.
El Segrià es prepara per les proves de selectivitat que es manté tot i el confinament de la comarca i extremant les mesures de seguretat.
Prop de 40.000 alumnes s'han inscrit a tot Catalunya per fer les proves d'accés a la universitat. És l'any que hi ha més inscrits a la història. A Olot, a la Garrotxa, seran prop de 250 els alumnes que s'examinaran.
Olot Televisió, Natàlia Moreno.
A Olot comencen per prop de 250 alumnes de la comarca i el Ripollès. Helena Castillo és coordinadora de batxillerat de l'Institut Bosch de la Coma d'Olot.
També s'ha hagut de programar el circuit per evitar aglomeracions als passadissos del centre i després tota la distribució dins de l'aula, de l'espai, garantint els 2 metres de seguretat, de distància, la ventilació, també garantint que hi ha una ventilació durant tot el dia.
I en cultura mor el compositor italià Ennio Morricone als 91 anys, autor de grans bandes sonores com Els Intocables, La mort tenia un preu, Un grapat de dòlars o Cinema Paradiso.
Morricone ha signat algunes de les bandes sonores més memorables de la història del cinema. Entre els seus centenars de creacions destaca la que va fer per Cinema Paradiso, La missió o Novecento. El 2016 va guanyar l'Oscar per la banda sonora que va crear per al western Los odiosos 8 de Quentin Tarantino.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Sergi Gallego, bona tarda.
Hola, bona tarda. Predomina el cel serè o poc ennuvolat en general, tot i que a punts de muntanya s'observa el creixement de nuvolades que poden portar algun ruixat local. La temperatura oscil·la entre 29 i 34 graus, tot i que a Ponent i a la Vall d'Ebre podran arribar fins als 37 graus. Pel que fa al vent, bufarà fluix i variable amb règim de marinada al litoral i tramuntana més reforçada a l'Alt Empordà. Independentment, a la nit augmentarà la nuvolositat al litoral i al prelitoral central i nord i és probable alguna precipitació local en aquests sectors fins a primeres hores del matí. A partir de llavors, la nuvolositat minvarà i s'imposarà la l'ambient assolellat en general, amb alguns núvols d'evolució novament a punts de muntanya. La temperatura serà semblant, tot i que a Ponent i a la Vall de l'Ebre serà lleugerament més baixa. En conjunt, els valors voltaran entre 29 i 34 graus, tot i que al litoral seran més baixos i oscil·laran entre 24 i 29 graus. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Sergi Gallego. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Avui amb especial atenció. Gràcies, Elena López. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Des del Servei Català de Trànsit, en general hem de parlar de circulació tranquil·la en les carreteres i autopistes catalanes, tot i que hem de destacar algunes incidències. Comencem destacant un accident que afecta la C-17 a Vic. Talla un carril en direcció sud, en direcció Barcelona, provocant mig quilòmetre d'aturades. També destaquem algunes cues properes a Barcelona, com l'AB30, ja maturades a Barberà del Vallès en direcció Martorell, també algun tram de retencions a la Ronda Electoral en direcció nord, en direcció Nus de la Trinitat. Compte també unes obres que afecten la C7 a Tarragona, estan provocant el tall d'un carril en direcció nord, en direcció la capital catalana, i provoquen aturades d'un quilòmetre. Per últim, destaquem que continua tallada la carretera i la B-9124 Castell de Mur a causa d'unes esllavissades del tall afecta als dos sentits de la marxa. Això és tot des del Servei Català de Trànsit.
Tot està a punt. Anirem més enllà. Et durem arreu. Viurem l'estiu. Comença el compte enrere. 3, 2, 1, 0.
Aquest estiu, alça el vol amb la teva ràdio local. Notícies en xarxa, edició vespre.
Salut demana reforç de personal sanitari a la regió de Lleida davant la proliferació de brots de coronavirus, ja en són 14, i les dades que han dut aquest cap de setmana. El govern ha decretat el confinament perimetral del Segrià, però l'executiu no descarta decretar un confinament més estricte si les xifres no milloren. Tot plegat, mentre des de l'oposició, també des de Madrid, arriben veus que aquest confinament arriba tard.
També tot plegat enmig de les crítiques dels sindicats agraris per la criminalització que s'està fent dels temporers com a origen dels brots i per denunciar un cop més les condicions en què treballen. També des dels sindicats es recorda que el sector de l'agrofruita es compleixen les mesures de seguretat.
Sigui com sigui, a aquesta hora compareix en directe l'alcalde de Lleida, Miquel Puello, per explicar quina és l'última hora en el seguiment d'aquesta crisi. I seguint aquesta compareixença, hi tenim la nostra companya Jèssica del Moral. Bona tarda.
Hola, Dali, bona tarda. Sí, el president cap de Lleida, el republicà Miquel Puello, nega haver provocat un efecte crida en demanar una regularització temporal dels immigrants que vinen a treballar a la campanya de la fruita. D'aquesta manera surt el pas de les acusacions de José Crespín, subdelegat del govern a Lleida. Sentim Puello.
El subdelegat del govern sap perfectament quin pot haver estat l'autèntic efecte crida i sap perfectament que no és, a més, que no és ni tan sols una proposta meua, és una proposta adoptada pel govern de la Paeria amb el suport del grup socialista, que jo diria que pertany al mateix partit polític on milita el subdelegat del govern.
Resta de formacions per adreçar una carta a la delegada del govern a Catalunya, Teresa Conillera, perquè traslladés aquesta mesura al govern espanyol. Recordem que actualment hi ha 14 brots actius al Segrià. Els hospitals de Lleida tenen aquest dilluns 57 persones ingressades per Covid-19, 39 de les quals a l'Hospital Arnau de Vilanova i 18 en centres privats. Dels ingressats a l'Arnau de Vilanova, 8 són a l'UCI i 31 a planta. És un increment notable respecte als 38 ingressats dissabte passat amb 4 persones a l'UCI. De fet, el Segrià ha doblat els positius en una setmana fins als 524 i n'acumula ara 2.541 des de l'inici de la pandèmia, amb 5 casos nous ahir diumenge i 65 dissabte. Puello ha reforçat en aquest context la crida de la consellera de Salut, Alba Vergés, perquè professionals sanitaris reforcin el personal de l'Arnau de Vilanova.
Gràcies, Jèssica. Tot això després que aquest matí, des del Departament de Salut, com bé deies, es fes una crida per demanar més personal sanitari per la regió. Fins i tot s'estan contractant de nou professionals amb la titulació recent adquirida. Tot plegat després que, com dèiem, el Segrià concentri la meitat dels nous casos de Covid durant la darrera setmana a Catalunya i ja siguin 14 els brots de coronavirus a la regió sanitària. Ràdio Rosselló, Ferran Capdevila.
D'altra banda, el secretari de Junta del Col·legi Oficial d'Infermers de Lleida, Miquel Àngel Calderó, ha afirmat que el personal sanitari de Lleida mai ha deixat d'estar preparat i que el sistema de salut pot fer front a aquest rebrot de coronavirus al Segrià.
Potser ho esperàvem més de cara a la tardor, ens estàvem preparant per això, potser ens agafa una miqueteta d'hora, però bueno, tot i així, com a col·legi, hem de donar resposta a aquestes decisions que no deixen de ser decisions tècniques.
El Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Lleida ha remarcat que aquest nou confinament arriba en un moment en què els coneixements sobre el coronavirus són altres i estan en curs actuacions de recuperació i resiliència del sistema assistencial.
I des de Madrid, aquesta tarda, el director del Centre d'Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha retret a la Generalitat haver actuat més tard del desitjat en el cas de Lleida. Per Simón, l'evolució dels casos i la tendència dels brots de la regió era ja força clara.
Així ho ha dit el responsable del comitè tècnic en la compareixença d'aquest dilluns.
Hubiera gustado a todos que fuera un poquito antes, pero lo cierto es que no es fácil tomar este tipo de decisiones. Los detalles de las razones por qué no lo tomaron el viernes y que lo tomaron un poquito después se los tendrán que dar en Cataluña. Sí que es verdad que con la información que iba apareciendo sí que parecía claro que había que confinar y yo creo que tomaron la decisión correcta.
Simón també ha deixat clar que per ara les comunitats autònomes estan actuant bé en el control dels brots que es van detectar en el conjunt d'Espanya, però alerta que si la situació canvia i es comença a perdre el control dels casos o comencen a traspassar brots d'una comunitat a una altra, el Ministeri de Sanitat actuarà intervenint, ja sigui amb accions coordinades amb les regions o bé amb altres mesures més dràstiques d'àmbit estatal. Tot plegat, ho ha dit Simón, en un dia en què s'han registrat 12 morts en els últims 7 dies i 78 contagis en les darreres 24 hores.
I repunt també lleu de contagis de Covid-19 a Barcelona 15 dies després de la represa.
Tot i l'augment de contagis, després de setmanes a la baixa, els experts diuen que ara són menys greus que abans i que una pujada ara és menys preocupant. En aquest mateix sentit, s'ha pronunciat la regidora de Serveis Socials de l'Ajuntament de Barcelona, Gemma Tarafa, que assegura que la situació a la ciutat comtal no té res a veure amb la del Segrià.
Que la situació de Barcelona no té res a veure a dia d'avui amb la situació de Lleida, que estem a 150 Covid positiu, persones que s'han fet PCR i han donat positiu a la setmana, que són unes xifres que s'assemblen a les primeres setmanes de juny i que ha fet aquesta oscil·lació entre les primeres setmanes de juny semblants, la setmana anterior una mica més baix.
La prevalença d'anticossos del virus es manté estable en el 5,2% de la població al conjunt d'Espanya i del 5,9% a Catalunya. Entre el personal sanitari la xifra s'eleva fins al 10%. Així ho recull la tercera ronda de l'estudi que impulsa el Ministeri de Sanitat i que confirma que no s'està generant prou anticossos per tenir immunitat de grup. I encara més, s'observa una pèrdua d'anticossos entre una part dels immunes un cop passats uns mesos, fet que fa demanar a les autoritats sanitàries extremar també les precaucions entre els que ja han passat la malaltia. Montse Hidalgo, bona tarda.
Bona tarda. Per províncies i fruit de tests ràpids, a Barcelona la taxa de prevalença se situa en el 7,3%, a Lleida en el 2,9%, a Girona en el 2,7% i a Tarragona en l'1,5%. La directora del Centre Nacional d'Epidemiologia, Marina Pollan, ha explicat que persones amb anticossos han passat a no tenir-ne en el tercer control.
Bueno, no pierden los anticuerpos, no sabemos si podemos decir esto, pero no tienen anticuerpos detectables con la medida de test que estamos utilizando. Y esta seronegativización, es decir, pasar de positivo a negativo, ha sido de un 7% de la primera a la segunda ronda y justo del doble, un 14%, de la primera a la tercera ronda.
L'estudi també alerta que les persones amb símptomes compatibles amb Covid-19 s'han incrementat fins l'1,1%, després d'haver baixat el 0,4% durant el confinament, però lluny del 4% registrat a l'inici de la pandèmia.
Un altre punt d'atenció de cara a una possible segona onada és, sens dubte, les residències de gent gran, on s'han viscut autèntics drames en aquesta crisi. Doncs bé, aquest matí la consellera de Salut, Alba Vergés, i el conseller de Treball, d'Afers Socials i Famílies, Shakir El Homrani, han anunciat que invertiran 96 milions d'euros en un pla que ha de garantir que no torni a passar el que ha passat aquests darrers mesos. El pla s'estructura en quatre eixos que passen per la contractació de més personal o el retorn dels residents amb les famílies, si així ho desitgen, entre altres qüestions. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Es contractaran 450 metges i infermers per atendre els residents i es tractarà un sol cas positiu com si fos un rebrot, és a dir, es faran PCRs a tots els seus contactes. I es contractaran 1.800 gerocultors i auxiliars, segons ha explicat el conseller de Treball, Shakira Homrani.
Aquests 1.800 representa un increment del 15% del rati de gerocultors i de personal auxiliar en els centres residencials. Contractació de 370 infermeres. A partir d'ara, la infermera de nit serà obligatòria en les residències tipus A i B, és a dir, les que tenen més de 60 places.
Es reservaran 2.800 places. Les residències més grans n'hauran de reservar el 8%, les privades en places concertades entre el 4 i el 5%, i les que són totalment privades hauran de deixar com a mínim 3 places lliures. Es reubicaran els residents en espais de suport per separar persones sanes de malaltes i es procurarà el retorn voluntari al domicili. Les residències hauran de tenir material de protecció en estoc per 4 setmanes.
I a Tarragona, l'empresa municipal mixta d'aigües Ematsa ha impulsat una iniciativa amb el suport de l'Agència de Salut per tal de detectar la presència de Covid-19 a les aigües residuals de la ciutat. Les dades recollides fins ara, de moment, no fan preveure cap rebrot a la regió sanitària. Ràdio Ciutat de Tarragona, Laura Rovira.
Aquesta iniciativa està integrada en dos projectes d'àmbit internacional amb un mateix objectiu, impulsar un mètode de mostreig per detectar les restes del virus i poder alertar amb previsió. El president de Ematsa, Jordi Fortuny, ha assenyalat que gràcies a la col·laboració de l'empresa amb l'Agència de Salut podran definir millor l'incidència d'aquest virus.
Que tinc exactament en quins punts de mostreig podem trobar i en conseqüència hi ha concentració. Per tant, no hi haurà tant de problema de detecció perquè la qüestió més diluïda ens ho porta. I, per altra banda, doncs, acotar exactament els perímetres.
Fruit del treball conjunt entre Ematsa i el Departament de Salut, s'ha dividit la xarxa de clavegueram fixant 8 zones de control a Tarragona, les quals serviran per obtenir mostres representatives per seguir avançant en aquest control i detecció de la Covid-19.
Notícies en xarxa. Informació al detall.
Mentrestant, la imatge de nous rebrots i especialment de nous confinaments a Catalunya preocupa i molt de cara a les ja tocades previsions turístiques per aquest estiu. Bèlgica demanarà a tots els ciutadans que entrin al país provinents de Lleida que s'aïllin 15 dies, però la imatge de país segur comença a trontollar.
Conscient d'això, avui el conseller d'Afers Exteriors, Bernat Soler, ha volgut llançar un missatge de tranquil·litat i confiança, recordant que també hi ha hagut altres països europeus que han hagut de fer front als rebrots.
La situació que ha viscut, que està vivint el Segrià, és una situació que han viscut altres estats, altres països. Portugal, per exemple, va haver de confinar tota la seva àrea perifèrica de Lisboa. Alemanya, doncs, també va haver de confinar tota la zona de Westfàlia. I, per tant, nosaltres estem atents a tot allò que pugui succeir. Hem d'estar preparats. Això no vol dir que una decisió presa en una zona concreta hagi d'afectar a tot un país. I, per tant, volem transmetre aquest missatge de tranquil·litat, aquest missatge de confiança.
Malgrat, doncs, el brot de coronavirus del Segrià, Soler ha recordat també que, a banda de les fronteres amb l'espai Schengen, aquest cap de setmana s'han reobert també una quinzena de països, entre els quals Japó i el Marroc, i que els turistes poden visitar Catalunya en condicions de seguretat.
L'expresident de la Generalitat, José Montilla, defensa que ser conseller de l'empresa energètica Enagás és compatible amb mantenir el seu estatus oficial. A la Comissió d'Afers Institucionals del Parlament, Montilla ha hagut d'escoltar com la majoria dels partits li demanaven que no acceptés la proposta de la gasista o renunciés a l'oficina d'expresident. David Navarro, bona tarda.
Bona tarda. Montilla ha explicat que farà de conseller independent. Té experiència en el sector perquè va ser ministre d'Indústria. Pot compaginar les funcions pública i privada i és legal. A més, ha recordat que ha renunciat a la seva assignació com a antic cap de govern. Tret del grup socialista, la resta de diputats li han demanat que renunciï a un dels dos càrrecs. Especialment dur ha estat el portaveu de la CUP, Carles Riera, que ha rebut la resposta d'Montilla.
I fa meridianament evident el que és la màfia del règim del 78. Una màfia de la qual vostè avui, acceptant aquest càrrec, ja forma part en un lloc d'honor.
Jo no sé qui forma part de màfies. Jo li puc assegurar que no. I això és un insult.
Altres portaveus, com el d'Esquerra Republicana o el de Junts per Catalunya, han recordat que Enagás gestiona el magatzem Castor i han recordat els efectes que aquesta infraestructura ha tingut sobre el territori.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
Dues persones han mort aquest dilluns en un accident d'un helicòpter que s'ha estavellat al terme municipal de La Vansa i Fórnols a l'Alt Urgell. Segons ha informat Protecció Civil, al voltant de les 12 del migdia, un testimoni ha alertat al telèfon d'emergència 112 que havia vist estavellar-se un helicòpter i que es trobava en flames. Ràdio Trem, Jordi Bach, bona tarda.
Bona tarda. Els cossos d'emergència han confirmat la mort dels dos ocupants de la nau. L'helicòpter s'havia enlairat a l'aeroport de la Seu d'Urgell per fer tasques de manteniment de les línies elèctriques. A causa de l'accident, Protecció Civil ha activat en alerta el Pla per Emergències Aeronàutiques Aerocat. La caiguda de l'helicòpter s'ha produït a prop del paratge de Sant Marc de Fórnols. La pell i almenys un dels morts eren de l'empresa Helitrans Pirenès, amb base a l'aeroport de la Seu. Els efectius dels GRAI han estat els primers en arribar al lloc de l'accident i han confirmat el sinistre. Han actuat amb extintors sobre les restes de l'accident per evitar que l'incendi causat per la caiguda de l'aeronau afectés la massa forestal. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat també diverses dotacions de bombers i dels Mossos d'Esquadra, entre elles una de la Unitat Tècnica de Seguretat Aèria, que serà l'encarregada d'investigar les causes de l'accident.
I a Badalona, en marxa a aquesta hora la Junta de Seguretat Local presidida pel conseller d'Interior, Miquel Buch. La trobada arriba després del malestar dels veïns dels municipis del Besòs per un augment de la delinqüència. L'entitat Sos Racisme ha denunciat precisament atacs a centres de menors no tutelats o a cases ocupades per immigrants. I a tot això s'hi sumen les queixes dels veïns del barri de la Salut. L'alcalde Xavier García Albiol reclama més mà dura per part de les forces de seguretat. Anem fins allà, Ana García, Ràdio Ciutat de Badalona. Bona tarda.
Bona tarda. Doncs la Unió també ha comptat amb l'agència d'agents de la Guàrdia Urbana, de la Guàrdia Civil, de la Policia Nacional, dels Mossos d'Esquadra i dels Bombers. Tal com ha apuntat el conseller d'Interior, Miquel Buch, les dades delinqüencials a la ciutat reflecteixen una distorsió a causa de l'arribada de la Covid-19 i que, per tant, les dades no són comparables amb les de l'any anterior. Tot i així, ha apuntat que a Badalona la resolució dels fets delictius ha augmentat un 1,1% respecte a l'any anterior i que les detencions també han augmentat un 9%. Per contra, els fets delictius han disminuït un 4,4% respecte a l'any anterior. Els principals delictes són el furt, amb un 32%, i l'estafa, sobretot en la compra electrònica, que representa un 13,8%. Per tant, gairebé la meitat dels delictes no són violents. El conseller també ha anunciat un reforç en el nombre d'agents de Mossos d'Esquadra a la ciutat, encara que no ha parlat d'una xifra en concret. En aquest sentit, Xavier García Albiol, l'alcalde de la ciutat, assegura que no està satisfet amb aquestes dades i ha reconegut que hi ha hagut un gran esforç dels cossos policials. A més, Albiol ha apuntat que Badalona, però, està millor que la resta dels municipis de l'entorn, l'àrea metropolitana i també del conjunt de Catalunya, però que com a alcalde no resulta satisfet. També, per acabar, comentar-vos doncs, que ha anunciat l'inici de la redacció d'un projecte per una nova comissaria de Guàrdia Urbana al barri de Sant Roc, en concret a l'avinguda del Marquès de Montroig, on es troba l'antiga caserna de bombers. Aquesta comissaria donaria cobertura a les zones de la ciutat i també tindrien espai altres cossos de seguretat, com els Mossos d'Esquadra.
Moltíssimes gràcies, Anna García, des de Ràdio Ciutat de Badalona. I en matèria d'educació, el Segrià es prepara per les proves de la selectivitat que es mantenen, tot i el confinament de la comarca. Els 1.694 alumnes que han de fer les proves a Lleida s'hi podran desplaçar, encara que resideixin fora del perímetre del confinament. Hauran de portar el certificat d'autoresponsabilitat i el comprovant de la matrícula a les proves.
Des del Procicat s'ha valorat que les mesures de prevenció i seguretat per a la realització de les proves, distància, mascareta i higiene de mans, són suficients per prevenir el risc de contagi i evitar la propagació de la Covid-19. Des del Procicat s'apela la responsabilitat social dels alumnes perquè ningú es presenti al centre assignat en cas de tenir símptomes compatibles amb la Covid-19 o estar en situació de quarantena domiciliària.
En cultura, el compositor italià Ennio Morricone ha mort aquest dilluns a la matinada a Roma als 91 anys. Morricone és autor de grans bandes sonores com aquesta que sentíem de la pel·lícula Els Intocables o La mort tenia un preu, un grapat de dòlars, cinema o Cinema Paradiso.
Morricone ha signat algunes de les bandes sonores més memorables de la història del cinema. Inolvidables són els seus temes per al pare de l'espagueti western, Sergio Leone, en aquella trilogia del dòlar protagonitzada per Clint Eastwood. Entre els seus centenars de creacions destaca la que va fer per Cinema Paradiso, la missió O Novecento. El 2006, Morricone va coronar la seva portentosa carrera amb l'Oscar honorífic i una dècada després, el 2016, el va guanyar per la banda sonora que va crear per al western Los Odiosos 8 de Quentin Tarantino, una composició que li valdria altres reconeixements com un Globus d'Or o el BAFTA de l'Acadèmia Britànica.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. En futbol, a segona divisió, el Girona busca el segon triomf consecutiu a Gijón.
Els gironins visiten avui el Molinón, buscant 3 punts més que l'apropin a les places d'ascens directe a primera divisió. En cas de guanyar a Gijón, el Girona se situaria 2 punts de la quarta plaça que ocupa l'Almeria. El partit comença en uns minuts, a 8:15 del vespre.
L'Espanyol podria baixar matemàticament a segona al Camp Nou.
Si empata o perd contra el Barça aquest proper dimecres, el descens de categoria seria ja un fet. Els blanquiblaus, a falta de 12 punts per finalitzar el curs, estan a 11 de la permanència. La derrota per 0-1 contra el Leganés deixa l'equip de Rufete Cué destacat de primera.
I el Joventut de Badalona comunica que Clement Prepelic ha finalitzat el seu període de cessió.
El jugador marxa al València Bàsquet. Alhora, la penya ha anunciat que no exercirà el seu dret de tanteig amb els jugadors que finalitzen contracte. Alenomi, Kerem Kanter i Oliver Stevic.
Esteu seguint a Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, José Gallardo a la coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Recordes l'incendi d'Òdena? Recordes els veïns desallotjats? Recordes la lluita dels bombers? No oblidem el passat. Encendre una barbacoa al bosc o en zones properes pot fer que la història es repeteixi. Contra els incendis forestals no oblidis. Cap foguera, cap cigarreta, cap descuit. El foc no s'oblida. En cas d'incendi truca al 112. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
La banda municipal de Barcelona té un missatge per a tu. Que vol dir que ja pots reservar el teu abonament. Com? Ah, afanya't! Troba't amb la banda a l'Auditori Barcelona. Troba't amb la música.
Les nostres platges. Aquests colors. La serenor. Els nostres sabors. Aquests camins. La nostra gent t'està esperant.
Ara és el moment de gaudir de Costa Barcelona amb els 5 sentits.
Barcelona és molt més.
Continguts en xarxa.
Propostes en xarxa.
Johann Sebastian Bach ha estat un dels músics més importants de la història. Màxim exponent del barroc i influència de la gran majoria de compositors occidentals, és ben normal que una figura tan destacada tingui un festival anual dedicat a la seva persona. I per sort nostra, sigui per casualitat o per la bona fortuna del naming, aquest certamen el tenim ben a prop. És Barcelona, i com el seu nom indica, uneix Bach i Barcelona. L'edició 2020 del Barcelona ha quedat reduïda a conseqüència de la pandèmia, però oferirà 3 propostes de qualitat amb músics de casa. La primera, un concert de Carles Marigó, dimarts 7 de juliol al Palau de la Música, on enfrontarà Bach amb Félix Mendelssohn, compositor romàntic un segle posterior, però que va ser un dels grans divulgadors de l'obra del compositor i organista alemany. La segona cita serà el divendres 10 de juliol a la Filmoteca. En aquest cas, es tracta de Flashback, un documental de Sir John Eliot Gardiner produït per la BBC i que fa una biografia molt rigorosa de Bach. Finalment, la soprano Eleonor Martínez encapçalarà un grup de músics del Gran Teatre del Liceu que oferiran una actuació en format de cambra de quartets de corda i àries de Bach i Mendelssohn. Això serà el dijous 16 de juliol als Jardins del Recinte Modernista de Sant Pau. Vuitena edició del Festival Barcelona, el 7, 10 i 16 de juliol a diferents espais de la capital catalana. Informació i entrades al web barcelona.com.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giner.
Salut demana reforç de personal sanitari a la regió de Lleida davant la proliferació de brots de coronavirus. L'executiu no descarta decretar un confinament més estricte si les xifres no milloren. Montse Manent.
El Segrià concentra la meitat dels nous casos de Covid-19 detectats l'última setmana. Salut no descarta confinaments més estrictes, mentre des de Lleida l'alcalde Miquel Pueyo no nega haver fet cap efecte la crida per l'arribada de nous temporers.
El subdelegat del govern sap perfectament quin pot haver estat l'autèntic efecte crida i sap perfectament que no és, a més, que no és ni tan sols una proposta meva, és una proposta adoptada pel govern de la Paeria amb el suport del grup socialista, que jo diria que pertany al mateix partit polític on milita el subdelegat del govern.
Fernando Simón retreu al Departament de Salut haver actuat tard amb el confinament de Lleida.
Pel director del Centre d'Emergències Mèdiques, les dades i la tendència dels darrers dies a Lleida era clara. Simón ha celebrat la decisió de confinar de la Generalitat, però ha lamentat que s'hagi pres tard.
Hubiera gustado a todos que fuera un poquito antes, pero lo cierto es que no es fácil tomar este tipo de decisiones. Los detalles de las razones por qué no lo tomaron el viernes y que lo tomaron un poquito después se los tendrán que dar en Cataluña. Sí que es verdad que con la información que iba apareciendo sí que parecía claro que había que confinar y yo creo que tomaron la decisión correcta.
Dues persones han mort aquest dilluns en un accident d'un helicòpter que s'ha estavellat al terme municipal de la Vansa i Fórnols a l'Alt Urgell.
Un testimoni alertat del telèfon d'emergències que havia vist estavellar-se un helicòpter i que es trobava en flames.
Ràdio Trem, Jordi Ubach.
Els efectius del GRAE han estat els primers en arribar al lloc de l'accident i han confirmat el sinistre. Han actuat amb extintors sobre les restes de l'accident per evitar que l'incendi causat per la caiguda de l'aeronau afectés la massa forestal. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat també diverses dotacions de bombers i dels Mossos d'Esquadra, entre elles una de la Unitat Tècnica de Seguretat Aèria, que serà l'encarregada d'investigar les causes de l'accident.
El Segrià es prepara per les proves de selectivitat que es manté tot i el confinament de la comarca i extremant les mesures de seguretat.
Prop de 40.000 alumnes s'han inscrit a tot Catalunya per fer les proves d'accés a la universitat. És l'any que hi ha més inscrits a la història. A Olot, a la Garrotxa, seran prop de 250 els alumnes que s'examinaran.
Olot Televisió, Natàlia Moreno.
A Olot comencen per prop de 250 alumnes de la comarca i el Ripollès. Elena Castillo és coordinadora de batxillerat de l'Institut Bosch de la Coma d'Olot.
També s'ha hagut de programar el circuit per evitar aglomeracions als passadissos del centre i després tota la distribució dins de l'aula, de l'espai, garantint els 2 metres de seguretat, de distància, la ventilació, també garantint que hi ha una ventilació durant tot el dia.
I en cultura mor el compositor italià Ennio Morricone als 91 anys, autor de grans bandes sonores com Els Intocables, La mort tenia preu i Un grapat de dòlars.
Morricone ha signat algunes de les bandes sonores més memorables de la història del cinema. Entre els seus centenars de creacions destaca la que va fer per Cinema Paradiso, La missió o 900. El 2016 va guanyar l'Oscar per la banda sonora que va crear per al western Los odiosos 8 de Quentin Tarantino.
Notícies en xarxa, edició vespre.
obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Sergi Gallego, bona tarda.
Hola, bona tarda. Predomina el seré o poc ennuvolat en general, tot i que a punts de muntanya s'observa el creixement d'ennuvolades que poden portar algun ruixat local. La temperatura oscil·la entre 29 i 34 graus, tot i que a Ponent i a la Vall de l'Ebre podran arribar fins als 37 graus. Pel que fa al vent, bufarà fluix i variable amb règim de marinada al litoral i tramuntana més reforçada a l'Alt Empordà. Independentment, a la nit augmentarà la nuvolositat al litoral i al prelitoral central i nord i és probable alguna precipitació local en aquests sectors fins a primeres hores del matí de demà. A partir de llavors, la nuvolositat minvarà i s'imposarà l'ambient assolellat, en general, amb alguns núvols d'evolució novament a punts de muntanya. La temperatura serà semblant, tot i que a Ponent i a la Vall de l'Ebre serà lleugerament més baixa. En conjunt, els valors voltaran entre 29 i 34 graus, tot i que al litoral seran més baixos i oscil·laran entre 24 i 29 graus. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Sergi Gallego. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Helena López, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments hem de comentar-vos que la C15Z a Vilanova i la Geltrú es troba tallada en els dos sentits de la marxa a causa d'un accident que ha passat fa pocs moments. A banda, veiem per càmeres retencions d'unes vies properes a l'àrea de Barcelona, com la B30, Barberà del Vallès en direcció Martorell, també la C58 a Montcada i Reixac en direcció Barcelona i el tram de Terrassa per anar cap a Manresa. Compte també si ha de circular per l'A7 a Tarragona, perquè s'estan fent unes obres que tallen un carril en direcció nord, en direcció a la capital catalana, i provoquen cues d'un quilòmetre. Per últim, recordar-vos que es manté tallada la carretera NB-9124 a Castell de Mur com a conseqüència de les esllavissades. Això és tot des del Servei Català de Trànsit.
Tot està a punt. Anirem més enllà. Et durem arreu. Viure amb l'estiu. Comença el compte enrere. 3, 2, 1, 0.
Aquest estiu, alça el vol amb la teva ràdio local.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Salut demana reforç del personal sanitari a la regió de Lleida davant la proliferació de brots de coronavirus, ja en són 14, i les dades que han dut aquest cap de setmana el govern a decretar el confinament perimetral del Segrià. Però l'executiu no descarta decretar un confinament més estricte si les xifres no milloren. Tot plegat mentre des de l'oposició, també des de Madrid, arriben veus que aquest confinament arriba tard.
També tot plegat enmig de les crítiques dels sindicats agraris per la criminalització que s'està fent dels temporers com a origen dels brots i per denunciar un cop més les condicions en què treballen. També des dels sindicats es recorda que el sector de l'agrofruita es compleixen les mesures de seguretat.
Sigui com sigui, aquesta tarda ha comparegut en directe l'alcalde de Lleida, Miquel Puello, per explicar l'última hora en el seguiment d'aquesta crisi. I ha estat seguint aquesta compareixença la nostra companya Jessica del Moral. Bona tarda.
Bona tarda, Lali. El PAE en cap de Lleida, Miquel Puello, ha reiterat la crida de la consellera de Salut, Alba Vergés, perquè professionals sanitaris reforcin el personal de l'Hospital Arnau de Vilanova davant d'aquest repunt de casos. Diu Puello que hi ha prous efectius, però això sí que han de carregar piles. L'escoltem.
Tenemos unas previsiones confortables, pero por supuesto siempre lo que puede llegar a ser más útil son personas formadas, porque es lógico que el sistema de salud ha aguantado mucho durante estos últimos meses, pero el personal está fatigado, está cansado, hay gente que necesita descansar, reponerse, hacer unas pequeñas vacaciones, porque les continuamos necesitando en su mejor estado de forma.
Rebrots actius al Segrià, els hospitals de Lleida tenen aquest dilluns 57 persones ingressades per Covid-19, 39 de les quals a l'Hospital Arnau de Vilanova i 18 en centres privats. De fet, el Segrià ha doblat els positius en una setmana fins a 524, dels quals molts són temporers de la fruita. Precisament, Puello nega haver provocat un efecte crida en demanar una regularització temporal dels immigrants que venen a treballar a la campanya de la fruita. D'aquesta manera, ha sortit el pas de les acusacions de José Crespin, el subdelegat del govern a Lleida.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Gràcies, Jessica. Tot això després que aquest matí des del Departament de Salut es fes una crida per demanar més personal sanitari per la regió. Fins i tot s'estan contractant de nou professionals amb la titulació recent adquirida, tot plegat després que, com dèiem, el Segrià concentri la meitat dels nous casos de Covid durant la darrera setmana a Catalunya i ja siguin 14 els brots de coronavirus a la regió sanitària. Ràdio Rosselló, Ferran Capdevila.
D'altra banda, el secretari de Junta del Col·legi Oficial d'Infermers de Lleida, Miquel Àngel Calderó, ha afirmat que el personal sanitari de Lleida mai ha deixat d'estar preparat i que el sistema de salut pot fer front a aquest rebrot de coronavirus al Segrià.
Potser ho esperàvem més de cara a la tardor, ens estàvem preparant per això, potser ens agafa una miqueteta d'hora, però bueno, tot i així, com a col·legi, hem de donar resposta a aquestes decisions que no deixen de ser decisions tècniques.
El Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Lleida ha remarcat que aquest nou confinament arriba en un moment en què els coneixements sobre el coronavirus són altres i estan en curs actuacions de recuperació i resiliència del sistema assistencial.
I el teixit comercial d'Alfarràs, al nord del Segrià, veu amb preocupació el confinament per la pèrdua de clients de la franja de Ponent, com de la marca de la comarca veïna de la Noguera. És el resultat de la reunió entre 38 alcaldes de la comarca i la Generalitat. Fem un FM, Pere Gilar, bona tarda.
Bona tarda. Alfarràs es troba a 25 minuts amb cotxe de la capital, cosa que l'ha dotat des de fa anys d'un potent entramat de comerços i botigues locals que ara veuen truncada la reactivació econòmica de les darreres setmanes. L'alcalde d'Alfarràs, Joan Carles García, ha fet palesa aquesta preocupació.
Amb aquests pobles limítrofs com el nostre, per exemple, que fem límit amb la frontera amb Aragó, però a més fem límit amb la comarca de la Noguera. De fet, Ibars de Noguera depèn per moltes tasques com poden ser comprar el comerç, etc., del poble d'Alfarràs. Llavors tampoc sabem què passarà en aquest sentit. Jo suposo que en aquest cas concret es permetrà aquesta mobilitat, perquè si no seria un cop fort tant pels comerços del municipi com pels pobles habitants d'Ibars de Noguera, que depenen en molts casos del nostre municipi per fer les seves tasques diàries.
Aquesta és alguna de les qüestions que García trasllada aquesta tarda a la reunió que està en marxa des de les 6 entre els 38 alcaldes de la comarca i diversos departaments de la Generalitat.
I des de Madrid, aquesta tarda, el director del Centre d'Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha retret a la Generalitat haver actuat més tard del desitjat en el cas de Lleida. Per Simón, l'evolució dels casos i la tendència dels brots de la regió era ja força clara.
Així ho ha dit el responsable del comitè tècnic en la compareixença d'aquest dilluns.
Hubiera gustado a todos que fuera un poquito antes, pero lo cierto es que no es fácil tomar este tipo de decisiones. Los detalles de las razones por qué no lo tomaron el viernes y que lo tomaron un poquito después se los tendrán que dar en Cataluña. Sí que es verdad que con la información que iba apareciendo sí que parecía claro que había que confinar y yo creo que tomaron la decisión correcta.
Simón també ha deixat clar que per ara les comunitats autònomes estan actuant bé en el control dels brots que es van detectant en el conjunt d'Espanya, però alerta que si la situació canvia i es comença a perdre el control dels casos o comencen a traspassar brots d'una comunitat a una altra, el Ministeri de Sanitat actuarà intervenint, ja sigui amb accions coordinades amb les regions o bé amb altres mesures més dràstiques d'àmbit estatal. Tot plegat ho ha dit Simón en un dia en què s'han registrat 12 morts en els últims 7 dies i 78 contagis en les darreres 24 hores.
La prevalença d'anticossos del virus es manté estable en el 5,2% de la població al conjunt d'Espanya i del 5,9% a Catalunya. Entre el personal sanitari la xifra s'eleva fins al 10%. Així ho recull la tercera ronda de l'estudi que impulsa el Ministeri de Sanitat i que confirma que no s'està generant prou anticossos per tenir immunitat de grup. I encara més, s'observa una pèrdua d'anticossos entre una part dels immunes un cop passats uns mesos, fet que fa demanar a les autoritats sanitàries extremar també les precaucions entre els que ja han passat la malaltia. Montse Hidalgo, bona tarda.
Bona tarda. Per províncies i fruit de tests ràpids, a Barcelona la taxa de prevalença se situa en el 7,3%, a Lleida en el 2,9%, a Girona en el 2,7% i a Tarragona en l'1,5%. La directora del Centre Nacional d'Epidemiologia, Marina Pollan, ha explicat que persones amb anticossos han passat a no tenir-ne en el tercer control.
Bueno, no pierden los anticuerpos, no sabemos si podemos decir esto, pero no tienen anticuerpos detectables con la medida de test que estamos utilizando. Y estas seronegativización, es decir, pasar de positivo a negativo, ha sido de un 7% en de la primera a la segunda ronda y justo del doble, un 14%, de la primera a la tercera ronda.
L'estudi també alerta que les persones amb símptomes compatibles amb Covid-19 s'han incrementat fins l'1,1%, després d'haver baixat el 0,4% durant el confinament, però lluny del 4% registrat a l'inici de la pandèmia.
Un altre punt d'atenció de cara a una possible segona onada és, sens dubte, les residències de gent gran, on s'han viscut autèntics drames en aquesta crisi. Doncs bé, aquest matí la consellera de Salut, Alba Vergés, i el conseller de Treball i Afers Socials, Shakir El Homrani, han anunciat que invertiran 96 milions d'euros en un pla que ha de garantir que no torni a passar el que ha passat aquests darrers mesos. El pla s'estructura en quatre eixos que passen per la contractació de més personal o el retorn dels residents amb les famílies, si així ho desitgen, entre altres qüestions. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Es contractaran 450 metges i infermers per atendre els residents i es tractarà un sol cas positiu com si fos un rebrot, és a dir, es faran PCRs a tots els seus contactes. I es contractaran 1.800 gerocultors i auxiliars, segons ha explicat el conseller de Treball, Shakir El Homrani.
Aquests 1.800 representa un increment del 15% del rati de gerocultors i de personal auxiliar en els centres residencials. Contractació de 370 infermeres. A partir d'ara, la infermera de nit serà obligatòria en les residències tipus A i B, és a dir, les que tenen més de 60 places.
Es reservaran 2.800 places. Les residències més grans n'hauran de reservar el 8%, les privades en places concertades entre el 4 i el 5%, i les que són totalment privades hauran de deixar com a mínim 3 places lliures. Es reubicaran els residents en espais de suport per separar persones sanes de malaltes i es procurarà el retorn voluntari al domicili. Les residències hauran de tenir material de protecció en estoc per 4 setmanes.
Notícies en xarxa. La informació de més a prop.
Mentrestant, la imatge de nous rebrots i especialment de nous confinaments a Catalunya preocupa i molt de cara a les ja tocades previsions turístiques per aquest estiu. Bèlgica demanarà a tots els ciutadans que entrin al país provinents de Lleida que s'aïllin 15 dies, però la imatge de país segur comença a trontollar.
Conscient d'això, avui el conseller d'Afers Exteriors, Bernat Soler, ha volgut llançar un missatge de tranquil·litat i confiança, recordant que també hi ha hagut altres països europeus que han hagut de fer front als rebrots.
La situació que ha viscut, està vivint el Segrià, és una situació que han viscut altres estats, altres països. Portugal, per exemple, va haver de confinar tota la seva àrea perifèrica de Lisboa. Alemanya, doncs, també va haver de confinar tota la zona de Westfàlia. I, per tant, nosaltres estem amatents a tot allò que pugui succeir. Hem d'estar preparats. Això no vol dir que una decisió presa en una zona concreta hagi afectat a tot un país. I, per tant, volem transmetre aquest missatge de tranquil·litat, aquest missatge de confiança.
Malgrat, doncs, el brot de coronavirus del Segrià, Soler ha recordat també que, a banda de les fronteres amb l'espai Schengen, aquest cap de setmana s'ha reobert també amb una quinzena de països, entre els quals Japó i el Marroc, i que els turistes poden visitar Catalunya en condicions de seguretat.
En la plana política, l'expresident de la Generalitat, José Montilla, defensa que ser conseller de l'empresa energètica Enagás és compatible amb mantenir el seu estatus oficial. A la Comissió d'Afers Institucionals del Parlament, Montilla ha hagut d'escoltar com la majoria dels partits li demanaven que no acceptés la proposta de la gasista o renunciés a l'oficina d'expresident. David Navarro, bona tarda.
Bona tarda. Montilla ha explicat que farà de conseller independent. Té experiència en el sector perquè va ser ministre d'Indústria. Pot compaginar les funcions pública i privada i és legal. A més, ha recordat que ha renunciat a la seva assignació com a antic cap de govern. Tret del grup socialista, la resta de diputats li han demanat que renunciï a un dels dos càrrecs. Especialment dur ha estat el portaveu de la CUP, Carla Riera, que ha rebut la resposta de Montilla.
I fa meridianament evident el que és la màfia del règim del 78. Una màfia de la qual vostè avui, acceptant aquest càrrec, ja forma part en un lloc d'honor.
Jo no sé qui forma part de màfies. Jo li puc assegurar que no. I això és un insult.
Altres portaveus, com el d'Esquerra Republicana o el de Junts per Catalunya, han recordat que Enagás gestiona el magatzem Castor i han recordat els efectes que aquesta infraestructura ha tingut sobre el territori.
Notícies en xarxa. La realitat de més a prop.
Dues persones han mort aquest dilluns en un accident d'un helicòpter que s'ha estavellat al terme municipal de La Vansa i Fornols, a l'Alt Urgell, segons ha informat Protecció Civil. Al voltant de les 12 del migdia, un testimoni ha alertat al telèfon d'emergència 112 que havia vist estavellar-se un helicòpter i que es trobava en flames. Ràdio Tremp, Jordi Ubach, bona tarda.
Bona tarda. Els cossos d'emergència han confirmat la mort dels dos ocupants de la nau. L'helicòpter s'havia enlairat a l'aeroport de la Seu d'Urgell per fer tasques de manteniment de les línies elèctriques. A causa de l'accident, Protecció Civil ha activat en alerta el Pla per Emergències Aeronàutiques Aerocat. La caiguda de l'helicòpter s'ha produït a prop del paratge de Sant Marc de Fórnols. L'aparell i almenys un dels morts eren de l'empresa Helitrans Pirenès, amb base a l'aeroport de la Seu. Els efectius del GRAE han estat els primers en arribar al lloc de l'accident i han confirmat el sinistre. Han actuat amb extintors sobre les restes de l'accident per evitar que l'incendi causat per la caiguda de l'aeronau afectés la massa forestal. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat també diverses dotacions de bombers i dels Mossos d'Esquadra, entre elles una de la Unitat Tècnica de Seguretat Aèria, que serà l'encarregada d'investigar les causes de l'accident.
I a Badalona, en marxa a aquesta hora la Junta de Seguretat Local presidida pel conseller d'Interior, Miquel Buch. La trobada arriba després del malestar dels veïns dels municipis del Besòs per un augment de la delinqüència. L'entitat Sos Racisme ha denunciat precisament atacs a centres de menors no tutelats o a cases ocupades per immigrants. I a tot això s'hi sumen les queixes dels veïns del barri de la Salut. Anem fins allà. Ana García, Ciutat de Badalona, bona tarda.
Bona tarda, doncs bé, la reunió ja ha acabat fa uns minuts i ha estat presidida pel conseller Miquel Buch i també per l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, comptat amb la presència d'agents de la Guàrdia Urbana, de la Guàrdia Civil, de la Policia Nacional, dels Mossos d'Esquadra i dels bombers. Tal com ha apuntat el conseller d'Interior, Miquel Buch, les dades enquantials que s'han desgranat d'aquesta reunió reflecteixen una distorsió a causa de l'arribada de Covid-19 i que, per tant, no són comparables amb les dades de les altres anys i de l'any anterior. Tot i així, ha apuntat que a Badalona la resolució dels fets delictius ha augmentat un 1,1% i les detencions també han augmentat un 9%. Per contra, els fets delictius han disminuït un 4,4% respecte a l'any anterior. Els principals delictes són el furt, amb un 32%, i l'estafa, en concret la compra electrònica, amb 13,8%. Per tant, gairebé la meitat dels delictes a Badalona no són amb violència. El conseller també ha anunciat un reforç en el nombre d'agents dels Mossos d'Esquadra a la ciutat, encara que no ha parlat d'una xifra concreta, exacta. Per l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, és una situació de seguretat que podria ser millor. Assegura que no està satisfet amb aquestes dades i ha reconegut un gran esforç dels cossos policials. Albiol apunta que a Badalona està millor que la resta de municipis de l'entorn de l'àrea metropolitana i també de la mitja del conjunt de Catalunya, però que com a alcalde no està satisfet. A més, també ha comunicat que s'ha iniciat la redacció del projecte d'una nova comissaria de la Guàrdia Urbana al barri de Sant Roc, en concret a l'avinguda del Marquès de Montroig, a l'antiga caserna de bombers. Donaria cobertura a la zona de sud de la ciutat i tindria espai també altres cossos de seguretat com els Mossos d'Esquadra. Això sí, preveu que estarà operativa a partir del 2023.
Doncs gràcies, Anna García, des de Ràdio Ciutat de Badalona. I en matèria d'educació, el Segrià es prepara per les proves de la selectivitat que es mantenen tot i el confinament de la comarca.
Els 1.694 alumnes que han de fer les proves a Lleida s'hi podran desplaçar, encara que resideixin fora del perímetre del confinament. Hauran de portar el certificat d'autoresponsabilitat i el comprovant de la matrícula a les proves.
I com dèiem, demà comencen les proves d'accés a la universitat en un any atípic i estrany on s'hi presenten prop de 40.000 alumnes. És l'any que aquestes proves tenen més inscrits a la història. A Olot, a la Garrotxa, seran prop de 250 els alumnes que s'examinaran. Olot Televisió, Natàlia Moreno.
Demà comencen els exàmens de selectivitat arreu del país. A Olot comencen per prop de 250 alumnes de la comarca i el Ripollès. A nivell de prevenció, des del centre se seguiran unes mesures de seguretat i higiene pràcticament mil·limetrades des de que els propis estudiants accedeixin al centre, per exemple, amb un accés esglaonat. Helena Castillo és coordinadora de batxillerat de l'Institut Bosch de la Coma d'Olot.
També s'ha hagut de programar el circuit per evitar aglomeració dels passadissos del centre i després tota la distribució dins de l'aula, de l'espai, garantint els 2 metres de seguretat de distància, la ventilació, també garantint que hi ha una ventilació durant tot el dia, la neteja, la higiene dels espais comuns.
La preparació d'aquestes PAU també han estat especials, i és que des de que va acabar el curs de manera telemàtica han estat 3 les setmanes que els estudiants han pogut preparar els exàmens, alguns de manera presencial als centres.
I en cultura, el compositor italià Ennio Morricone ha mort aquest dilluns a la matinada a Roma, als 91 anys. Morricone és autor de grans bandes sonores, com aquesta que sentíem de la pel·lícula Els Intocables, o La mort tenia un preu, un grapat de dòlars, o Cinema Paradiso.
Morricone ha signat algunes de les bandes sonores més memorables de la història del cinema. Inolvidables són els seus temes per al pare de l'espagueti western, Sergio Leone, en aquella trilogia del dòlar protagonitzada per Clint Eastwood. Entre els seus centenars de creacions destaca la que va fer per Cinema Paradiso, La missió o Novecento. El 2006 Morricone va coronar la seva portentosa carrera amb l'Oscar honorífic i una dècada després, el 2016, el va guanyar per la banda sonora que va crear per al western Los odiosos ocho de Quentin Tarantino, una composició que li valdria altres reconeixements com un Globus d'Or o el BAFTA de l'Acadèmia Britànica.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. En futbol, a segona divisió, el Girona busca el segon triomf consecutiu a Gijón.
Els gironins juguen al Molinón buscant 3 punts més que l'apropin a les places d'ascens directe a primera divisió. En cas de guanyar el Gijón, el Girona se situaria 2 punts a la quarta plaça que ocupa l'Almeria. A la primera part del partit, al minut 23, el resultat és de 0-0.
L'Espanyol podria baixar matemàticament a segona A al Camp Nou.
Si empata o perd contra el Barça aquest proper dimecres, el descens de categoria seria ja un fet. Els blanquiblaus, a falta de 12 punts per finalitzar el curs, està a 11 de la permanència. La darrera derrota per 0-1 contra el Leganés deixa l'equip de Rufete Cué destacat de primera.
En bàsquet, Saruna Jasikevičius presentat com a nou entrenador de la secció del Barça.
El tècnic lituà de 44 anys ha assegurat avui que vol que l'equip blaugrana jugui un bàsquet bonic i guanyador. Jasikevičius arriba molt il·lusionat a la seva nova etapa al Futbol Club Barcelona, ara a la banqueta.
El tiempo para nuevos retos para nosotros y la verdad que estoy muy agradecido, estoy muy muy contento de estar aquí en Barcelona otra vez, formar parte de este gran club y vamos a hacer todo máximo para que vamos a poder jugar buen baloncesto, un baloncesto ganador y yo estoy seguro que todos juntos lo conseguiremos.
Doncs fins aquí aquest informatiu. Notícies en xarxa que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, José Gallardo a la coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà a la mateixa hora, com sempre. Adéu-siau.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.